Arribant amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
El llibre que acaba de publicar la convidada d'avui al divan té una dedicatòria que la defineix. Diu, per als meus fills Sergi i Ivan, els meus nets Marc, Noa i Júlia, la meva parella i company de vida Enric i els meus amics, que són molts i que saben que els estimo molt. A continuació cita Noam Chomsky amb aquell icònic: els drets no es concedeixen, es conquereixen. I ella, amb aquesta amalgama de determinació, fermesa i amabilitat, a fe que ha conquerit molts drets per a les dones, per a totes les persones, per als animals, també per al català i per a Catalunya. Advocada i periodista, és l'enginyera dels drets humans que ens ha obert molts camins per on les noves generacions caminen alienes a l'esforç per traçar-los. Ara, a prop dels 80, cada dia continua anant a un despatx. Escolta i actua. El món ens transforma amb cada gest. Magda Oranic, benvinguda al divan.
Gràcies, Sílvia, per cridar-me aquí al divan i poder comentar amb tu.
Mira, he llegit el teu llibre, Totes les batalles, això amb lletres grans, memòries, amb lletra petitona, i he pensat una cosa que fa 40 anys que penso de tu, 40 anys. I és que sempre quan parles, jo m'adono que és igual que fos Franco, que és igual que fossin els carques de l'Església Catòlica, que en té d'altres que no ho són, que és igual que fos aquella llei, que és igual qui fos, que mai ningú transformava el sentit de justícia que tu tenies, que mai assumies el marc mental de l'altre, que sempre et movies a partir del teu, però amb una naturalitat, diríem, que esborrona.
No sé tant, però sí que he sentit des de petita aquest sentit de la justícia, això sí. Això no està bé, això no es pot fer, per això explico, i ho explico en el llibre també, que jo crec que la que em va canviar molt la vida és una noia disminuïda,
sí,
que els pares, que eren molt macos, volien que anés a una escola normal, entre cometes, i anava, però li feien allò que avui diríem bullying, no?
Sí.
Llavors no es deia així. I jo la vaig agafar de... Jo era la seva protectora. Molt petita encara, eh? I bé, jo la protegia quan veia que se n'enreien, perquè els nens a vegades, ja sabeu que són cruels en aquest sentit. Jo la protegia, ui, allà, fins que va morir, jo em passava alguna cosa, i la primera era ella, la Maria Antònia Pibernat, que es deia. I recordo un dia que se n'enreien tant d'ella que em vaig posar nerviosa en el jardí, els hi vaig donar una empenta, i algú va caure per terra i tot això. I, bueno, van avisar el meu pare... I el meu pare va venir allò expulsada dos dies, no sé. I bé, el pare, oh, què ha fet això? Bueno, però ella defensava la nena. Sí, sí, llavors sortint em diu...
Sí,
no, sí, està bé el que has fet, està bé, perquè s'ha de defensar la gent amb aquests problemes, però no pot ser cada vegada, perquè no era la primera vegada que ja havia hagut un incident, també per una injustícia molt gran. I llavors em diu, si vols defensar la gent, ja podràs ser advocada. I això em va quedar com...
I ja els defensaràs quan ho siguis.
Exacte. Em va dir exacte
això. El llibre.
És que m'ho va dir exacte. Diu, ja podràs fer-ho. I vaig preguntar, però sent advocada podré defensar sempre.
Podré defensar?
I això em va quedar en l'aire. Ara jo crec que la Maria Antònia,
sí,
a mi em va ajudar molt.
Et va ajudar, et va empènyer, eh?
Ella i els seus pares i tot em va ajudar, que encara que fos dur, les injustícies s'han de combatre.
I et va ajudar també que estigués prohibit parlar en català, fins i tot amb les companyes al pati, als Estudios Generales Luis Vives, eh? El col·le aquell entre les Corts i Sarrià, Barcelona.
Sí, una masia meravellosa que
sí,
hi segueix
estant. Can Raspall, no?
Sí. No sé, potser sí que és Can Raspall, clar, per mi era el col·le.
Ah, clar.
I aquesta masia segueix, i està com una mica restaurada, encara que està molt... I és curiós, perquè a l'edifici del col·le no hi seria si no fos aquesta masia protegida legalment, i molt protegida, perquè és meravellosa, eh? Això sí que va ser un privilegi, estudiar en una masia.
I la Magda ja hi era.
Me es muy grato dirigirme a cuantos forman parte del noticiario nacional de Nodo.
He anat al Nodo. I jo, em ve mal d'estómac, eh?
Sí.
De tornar a sentir la veu de Franco. perquè tu vas començar a treballar per la justícia amb Franco.
Oi tant, ja era advocada amb Franco i va, els primers durs de la dictadura potser més dura, encara que la dictadura dura no la vaig patir jo, la dels anys 40, 40, després de la guerra, tantes execucions, però encara era una dictadura dura, quan jo vaig col·legiar i em vaig... I tant, era dura. I sobretot era dura un tema que tu també sents molt, com jo, que era per les dones.
Per les dones era més dura. Jo, això, mira, celebro que expliquis molt en aquest llibre, al llarg de la vida, però en aquest llibre, tot el tipus de prohibicions específiques per a les dones, que no podien tenir propietats, no?
Sí, no, eren permís del marit, però a Catalunya sí.
Catalunya sí, però que si feien el salt al marit la infidelitat, estava penada amb les dones.
Podia si el marit denunciava.
Però en els homes no, si no, eren infidels.
No, els homes tenia que fer el amancebamiento, que es deia. Els noms de les lleis era mostra que volia dir viure amb un altre.
Si no vivien amb un altre i només et feia el salt cada dia del món, llavors això per als senyors res.
Res, però el pitjor era, tant per uns com per als altres, jo no conec cap home que fos jutjat per això, segurament
no,
n'hi hauria
no,
algun.
No,
i d'adulteri, a veure, expliquem el cas de l'adúltera, que va ser molt famós, tu el deus recordar,
sí, sí,
o no?
Amb el rètol, jo
amb
també
el soc adúltera i tot això.
És que molt bona, aquesta ho explica, sí, aquesta
sí,
anècdota.
Sí, ho explico perquè, clar, això va ser molt dur, però a veure, tampoc és que tothom denunciés, però quin era el tema legal? Que no hi havia divorci. I, per tant, amb la fidelitat obligatòria per tota la vida.
Mm-hmm.
O sigui que tu podies estar separada feia 20 anys, tenir una nova parella i et podien acusar d'adulteri.
I tenia un fill amb la nova parella. I com
no,
que...
amb l'antiga, això era el greu. Que ella tenia un fill,
sí?
Que jo recordi, ara potser recordo, ella ja tenia un fill,
yeah.
Sí, una filla, i se'n va anar al marit i no va donar mai un duro, ni va veure mai, o sigui que la nena no coneixia el pare, pràcticament. Mm-hmm. I el jutge, que va ser un jutge que era francament no franquista, fatxa, potser no n'havia vist mai cap com ell, va decretar presó per ella. I, a més, que la nena doncs ja no la podia tenir, li treien la nena. Com el pare no la coneixia, la portaven amb un orfà.
El pare les havia deixades, però jo anava que la idea global era que si un parell se separaven i doncs la dona tenia una parella i tenia un fill amb la nova parella, també la perseguien perquè era una...
Una adúltera.
Clar, una obvietat que havia estat...
Sí, però aquesta no tenia un nou fill amb la parella, però no, això era... podia ser pels homes, només podia ser si vivia amb un altre. També una barbaritat, no? Avui dia... Això dia avui dia la gent, que avui se separa, no estem casats, la parella de fet, un va i un ve, es divorcia tres vegades. Clar, a la societat actual, que recordar això és que és grossíssim. Feia 6 anys que no es veien, la nena no coneixia el pare, hi va un jutge i decreta la presó i treure-li la nena, que això per ella va ser quasi més fort que la presó. No va estar a la presó, no li van treure la nena, i s'ha de dir que a part de la defensa que vam fer, que va canviar de jutge, que van canviar les coses, la pròpia policia, quan van rebre l'ordre de detenció,
sí,
ella estava a Santa Coloma de Gramenet, ho recordaré tota la vida, el comissari encarregat li devia fer tanta angúnia en aquell home, i ens va trucar als advocats i va dir... Escolis, no, tenemos la orden, pero si ustedes quieren que ella necesita estar unos días en otra casa... En fin, ens va venir a dir, treguin-la d'allà, perquè no la volem detindre. És que era claríssim. És que estàvem a l'any 78,
ja. Uau, ja feia 3 anys que havia mort Franco.
I la policia, però en persones, ja, era una persona normal i corrent que li queia la cara de vergonya. No anava a detindre un delinqüent o una delinqüent. Anava a tindre una senyora que estava amb la seva filla i la seva parella i que cometien aquesta injustícia.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
A veure...
No, cantàvem, que són cançons que vam sentir, vam veure, encara clandestinament algunes. Quan venia a la facultat el Raimon, quan anava a cantar en un lloc, no creguis, els hi van prohibir moltes vegades en el llac, prohibicions una darrere l'altra. I t'emociones quan els sents i el sentit que tenen aquestes cançons encara.
Aquest silenci que no es podia parlar de la guerra civil. I tu escrius, els avis estaven traumatitzats pels bombardejos de l'aviació italiana sobre Barcelona, de gener a març del 38. Els primers que es van fer contra població civil. Va morir 1 miler de persones en aquells bombardejos. Això també s'ha de saber, s'ha d'explicar. L'àvia va carregar amb aquell trauma fins al final dels seus dies. Guanyés qui guanyés, al final molts només volien que s'acabés la guerra perquè era un malson per a tothom. Els silencis existeixen, perquè el que va passar en aquells temps encara remou consciències i encara fa molta por.
De gent sense místics ni grans capitans que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai.
Les sufragistes, Olim de Gouges, que va ser una d'elles i que dius que el raonament era demolidor. Si la dona pot pujar al patíbul, també se li hauria de reconèixer el dret de poder pujar a la tribuna, però va acabar guillotinada.
Sí, ella sí, ella encara no pertanyia al moviment sufragista, sí, la primera sufragista amb el sentit de lluitar pel dret a vot, però estava sola.
Estava sola, eh?
Clar, el grup com a sufragistes va ser més endavant. No va gaire més d'un segle. Les primeres van començar als Estats Units, a 1848, a Seneca Falls, que va ser una història que jo crec que per les dones és important, perquè, Sílvia, si no tinguéssim el dret al vot, o no l'haguéssim tingut ja fa més d'un segle i tot això, molts dels països, com estaria la dona? Jo crec que les sufragistes van obrir el camí. Tothom sap de les sufragistes, o han vist pel·lícules, o ho han sentit dir, allò tan maco d'elles lluitant, no? I gràcies a elles, jo crec que les dones hem tingut drets, a poc hem anat aconseguint fins a estar a la situació actual.
Lluís Companys i Manuel Carrasco i Formiguera van votar a favor del vot femení, eh? Perquè cap dels dos podia concebre una república sense la igualtat de sexes. Exacte. Esclar, hem d'anar a la república i el que vam perdre en la república.
Vam perdre tot, per això moltes dones, jo me'n recordo inclús el despatx, que venien, que, com enyoraven els drets que havien tingut? Perquè clar, no els van poder acabar de disfrutar. Però quan la república es va aconseguir el dret al vot, el dret a quantitat de coses, un divorci, el dret al divorci, separacions amb drets, les dones van tenir igualtat de drets. Fins i tot va haver una llei, el Parlament de Catalunya de 1933, que declarava la igualtat total. Homes i dones tant dins com fora del matrimoni, que això és important, perquè fora del matrimoni ja els hi van donar, però dins del matrimoni hi havia una única autoritat que deien que la llei, la història, la biologia, li donen al marido, naturalment. I aquesta llei va, en democràcia també es va canviar. Es van canviar l'any 81, però l'any 33, aquí, el nostre Parlament, ja va dictar aquesta llei que en aquells moments jo diria que va ser de les més avançades del món.
El 81, que era dos anys després del divorci, el 81 que reconeixia els mateixos drets per als fills nascuts Exacte. Fora del matrimoni, eh?
Va ser la llei 13 de maig del 81, que jo crec que per les dones va ser fins i tot més important que el divorci, perquè el divorci per mi és una qüestió de llibertat, una qüestió de tothom, homes i dones, que pot tenir el divorci. En canvi, anar amb aquestes circumstàncies, com queda un o queda l'altre, era la llei de 13 de maig del 81, com tu molt bé has recordat, i crec que és important, que també van adquirir la igualtat de llei els de fills. Drets als fills.
Perquè si no eren fills legítims i il·legítims fora sense del drets. Matrimoni. Sense drets.
Sí, clar, clar. I això va ser molt important, també. La pàtria potestat, que van ser anat amb algun tema, que ara es diu potestat parental, perquè el nostre dret ve del dret romà, per això allò de pàtria potestat. Avui dia es diu potestat parental, ja va passar a ser tant pare com la mare va tenir poder de decisió sobre coses dels fills, jo crec que, i sobretot, va ser molt bona aquesta llei. No, les dones catalanes ja tenien més drets, però per les dones de subjectes a dret comú, dret espanyol, pensa que és societat de gananciales, però aquesta societat de guanys, que diem en català, només l'administrava el marit. A veure, aquella no podia fer res sense la licència marital. I clar, això ho van treure, que l'administraven conjuntament. Això té una importància capdal a la vida de les dones. Que no... El dret català, com hi havia separació de béns, ja teníem aquest dret. Això és veritat. La meva àvia sempre deia, jo tenia més drets perquè sóc catalana. Ho tenia com bandera.
Un orgull,
bandera.
Clar.
I és veritat, però pensa que no era un dret modern. Era el dret que venia directament del dret romà. De l'època de Roma, que Roma és el bressol del dret, en el món.
Avui ve la Magda Oraner, que continua amb totes les batalles.
Va decidir rebel·lar-s'hi i es va convertir en un rebel, diríem, militant en la rebel·lió contra aquesta situació.
Jo ja vaig ser rebel des d'un principi perquè aquesta situació, no sé per què, perquè hi ha coses a la meva vida que
Joan
no,
Triadó, no, aquí que jo era joveníssima quan he tingut la sort de poder parlar amb tantes i tantes persones que tu esmentes, i ell va estar al capdavant de Betània, eh?
Sí.
Això va representar una altra cosa per tu.
L'últim any que jo feia, que a més de l'escola que havia anat abans, era una escola més aviat acceptant tot, moltes coses franquistes, no es podia parlar català, i passar d'això, que va ser canviar d'escola, perquè per les noies ja no hi havia el batxillerat superior, i trobar-te en cap d'estudis el senyor Triadú, que dèiem, o sigui, Joan Triadú, em va dir un dia que és les coses més maques que m'han dit, poc abans de morir. Diu, ets molt rebel, molt rebel.
Com ell.
Com ell.
Ho acaba d'admetre.
Però ara veig que eres rebel en causa. Em ho va dir el Triadú. Clar, que el senyor Triadú et digués això, sí, vull dir, va ser per mi el canvi i tenir-lo amb ell, la defensa que feia llavors ja del català, la llengua que parlava, jo l'he tingut sempre com, bueno, com el que era, un gran professor, un gran persona, un gran defensor del país.
Pedagog catalanista.
Pedagog, sí.
Amb visió llarga.
Crític literari, sí, tot.
I ara sentim... Maig de 1960, homenatge a Joan Maragall al Palau de la Música Catalana. Es llencen unes octavetes firmades contra Franco per un tal Jordi Pujol, que acaba a la presó. I el teu pare, Magda, s'indigna.
S'indigna. Això sí que ho recordo, perquè hi havia algú de les generacions anteriors a l'avi i al pare, no la meva, generalitzat, que no explicaven.
Allò del silenci.
El silenci. L'avi mateix es va tenir que exiliar. No va acabar passar la guerra aquí, la iaia, sí, però ell va tenir que anar a França. Bé, vull dir, i no t'ho explicaven. Jo a l'avi el pensava que era un carca, com sempre em deia. No et fiquis en tants merders, noia, que jo ja sé el que és això, va dir un dia.
I la mare, no? També et deia, ai, Magda.
Sí, sí. Però el pare, no. I l'avi, sí. I llavors jo crec que és important. Potser a vegades diuen, què és el que no hem fet bé? I de vegades... El que no hem fet bé, per això he intentat corregir-ho amb el llibre també, és explicar què era una dictadura. A mi com em va esverar, jo fa temps que em venia editorials darrere perquè fes un llibre, més que res per l'edat i per el que has viscut, no? I ho vaig llegir quan allò, aquestes últimes enquestes, jo dic que 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Clar, jo els dic, però xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu el que és una dictadura. Va ser, els últims anys, potser menys dura. Pensàvem sempre que ja venia una dicta blanda, però no, perquè els últims anys del Franco va ser com va decidir executar, sang, repressió. Bé, dos mous, la dictadura no va ser per ningú, crec jo. Excepte perquè els altres dies em deia un noi que em va dir, soy de Vox, i jo ja més o menys ja ho havia detectat, la pulsareta i tal, sortint de l'Autònoma, que et trobes en el tren aquell,
sí,
et trobes els estudiants. I em diu, no, i m'explicava coses terrorífiques, eh? Vamos a suprimir totes les autonomies, perquè tu estàs a favor...
Però és que estan al seu programa electoral,
sé,
eh?
Ja sí, ho sé. Sí. I a més
no
em va dir...
No enganyen.
Diu, no. Perquè tu deves estar molt a favor de les autonomies. Jo pensava una miqueta més enllà i tot, no? Sí. Una miqueta bastant.
I de les nacionalidades, que també estan en la Constitució.
En la Constitució, i més enllà també.
I les naciones.
Però no, clar. I ells tenen una obsessió contra això que, de fet, vol dir que estan contra tot el que és alguna diferència, no? La llengua, la cultura i tot, no? I llavors, clar, ells m'ho deien, no, una dictadura. Al final diu, pues con mi familia, em diu, un, se portaron muy bien, porque le pusieron un estanco, em deia un. A l'altre, sí que és veritat que els estancs que vols posar...
Estancs els posaven les... a la gent que era propera al règim franquista, no?
Propera, no? Del règim total,
del règim,
clar, del règim, i els hi posava allò de loteria, que te'n recordes...
Jo pensava, quan veia aquelles pintures, allò que em sembla que era blanc, vermell i blau, pensava, no entenc per què no posen la bandera espanyola directament.
Saps? Però després els estancs, sí, per això li dèiem, encara hi ha gent que li diu l'estanquera a la bandera espanyola, perquè la bandera aquesta... I tots eren gent de franquistes que els havien donat. I clar, jo també entenc aquests. Sí, en mi casa estaven contentos perquè les pusieron esto y le pusieron lo otro. Bueno.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
I anem al 1966.
Poques setmanes enrere, uns centenars de persones es varen aplegar al convent dels Pares Caputxins a Sarrià per fer memòria d'algunes coses que varen succeir la primavera del 1966.
Estem sentint un fragment d'un programa de televisió espanyola explicant la caputxinada. Què va ser la caputxinada, Magda?
Jo crec que va ser molt important, perquè va ser la primera reacció de gent sense por, gent coneguda, intel·lectuals, de primer nivell, estaven tots en allà, no? Però això venia arrel de que a les facultats, jo tinc l'orgull que el meu curs va ser el primer, jo era consellera de curs, que vam votar, i el meu curs va ser 10-0, però bueno, jo tinc molta estima als companys de curs, o sempre que sempre els deixo molt bé, però tots, cada curs, a cada facultat de la Universitat de Barcelona, que era l'única que hi havia en aquell moment, vam votar la separació del sindicat franquista, que era el seu, i vam votar a la creació d'un nou sindicat, que va ser el Sindicat Democràtic d'Estudiants. I a la caputxinada era recollint tot això, com una mica la creació ja oficial, el que fos d'aquest sindicat. Van haver-hi moltes detencions, per això. Alguns van sortir en seguida, altres s'hi van quedar més temps a la presó.
Éreu en el convent dels caputxins de Sarrià i d'aquí va venir, diríem, dir-ne la caputxinada. I tu reparties entre pans?
Clar, perquè jo no vaig acabar d'entrar, eren molt jovenetes, no havien participat a la creació d'això, i jo i altres, amb que em sembla recordar molt la Montserrat Roig, i altres portàvem entrepans, perquè dintre no acabàvem de tenir. Vam participar, clar, perquè portar entrepans, cuidado, és important. Però vull dir que hi havia altres, que els dirigents del sindicat nou
sí, sí.
Ja havien tingut unes actituds, clar, i allà teníem gent d'un nivell que feia quasi com un guni a saludar-los. Nosaltres molt jovenetes, i la Montserrat i jo érem de la mateixa generació, però no ella i jo, les altres que fèiem coses, no vam tenir la sensació de dir, això ens ho fan perquè som noies de fer això. No vam tenir ni idea, anem a dintre perquè pensàvem que a dintre entraven els importants. Com era? Que hi havia molta gent a dintre, i estudiants també, El que va ser delegat de facultat meva i tot l'Enric Argullol estava allà. Llavors ja ens sentíem representats perquè els que realment ja tenien càrrecs dintre el que era la democràcia universitària a la clandestinitat.
A la Montserrat Roig, que la vaig tenir l'oportunitat de conèixer-la molt arran de convidar-la i parlar amb ella allà a casa seva, a la Glorieta del carrer Bruc, no?
Quan
la
vam dur. Bailén, no? Em sembla?
Ara no sé si era Bruc o Bailén, ara ho busquem.
Juraria que era Bailén, però potser m'equivoco jo.
Clar, era d'aquests en perpendicular al mar, això segur, potser
segur,
era Bailén.
Segur, era dels que baixava. Jo crec que era Bailén, però potser tens raó,
No, no ho sé.
Toca, jo també hi havia anat. I el pis de la mare, de la Balbina, que estava allà mateix.
Allà mateix,
Que jo ja era amiga de la pare, de la Montse.
Compte tu, aquí la sentim...
Quin sofriment humà no pot suportar?
Tot el que són les injustícies i les criatures.
Fixa't tu, la Montserrat Roig, que a Televisió Espanyola deuria ser Miramar, està entrevistant a la Mari Sampere, i parla de les injustícies, també. Hi ha una pila de noms de persones que surten al teu llibre.
Sí, clar, Montserrat Roig.
100 espanyoles i Dios d'en
Gironella.
Gran amic, el qual admiro molt. Jo vaig dir, crees en Dios? Vaig dir, sí, per egoísmo mismo creo en Dios. Dice, no has dudat alguna vegada? Vaig dir, sí, alguna vegada he dubtat. Quan veig aquestes coses, quan veig criatures de 3 i 4 anys, dic, quin mal han fet aquestes criatures per ser...
Com hi ha un munt de persones que han estat importants, també, a la teva vida, no? Referents, i de dones, M'agrada molt que les assenyalis, també.
I tant. La Maria Aurèlia, Campany, però la mateixa Montse, encara que teníem la mateixa edat, era important a la meva vida.
Mira, ara dèiem la Maria Aurèlia Campany, encara la recordo que aquí, a l'estudi d'aquest, dos estudis cap allà, quan va venir la Maria Aurèlia, havia quedat amb ella i ja havia mort el seu company, i va entrar i em va dir-me... Sílvia havia dit que vindria i aquí estic. I vaig tenir l'oportunitat de parlar-hi llargament.
He tingut la sort, la gran fortuna de treballar molt amb coses que m'agraden molt, i això sempre dona una sensació de que no és exactament treball. I per tant, doncs, no me n'he queixat mai, al revés, m'agrada i m'ajuda molt, moltíssim.
I què és? Que vostè ha tingut la sort...
Això era l'any 2008. Impacte, ara.
Impacte. Sentir la Maria Aurèlia va ser una mestra per mi.
Sí.
Evidentment, ella tenia l'edat de la meva mare i la Montse tenia la meva, i per això. Però la Maria Aurèlia sempre, jo li consultava tot.
És que era una dona, a més, que trencava tots els marcs que teníem de les dones, que era capaç de fumar puros aquella època.
l'època que encara no anàvem tant contra el tabac, però que era escriptora, que podia dir, i després es cantava Feliçment sóc una dona, un altre Exacte. Model de dona, que no aquelles esposas sumises no. i abnegades no. que ens van ensenyar al col·legi, i que tu et vas poder saltar les assignatures i les vainiques dobles, que aquí una servidora no va parar de fer.
Bueno, però jo també les vaig patir.
Oh, però tu tenies nacionalitat
mexicana. Clar, perquè el pare havia estat a Mèxic, l'havia tingut.
Mídratela tu.
I jo era filla de mexicà, si volia. El passa que jo tenia relativament bones notes, era relativament bon estudiant, i em suspenien el batxillerat aquell, sí. que s'havia d'haver provat tot.
I les labores.
I el que i més m'horroritzava era separar-me de les amigues. Com? Clar. I clar, perquè diu que havia fet malament un tros de vainica. Això que tenia inclús alguna matrícula d'honor, que no m'agrada dir-ho, que sembla un pollona, però és igual. No
ser,
era empollona, sí, però li dic, home, no, sí, era empollona. Però francès, com a l'estiu m'havien enviat a França, doncs clar, el parlava millor que les que no hi havien anat. Bé, però clar, que et suspenguessin tot per la vainica, que no cal dir, important, que els nois no la feien.
No, ens separaven. Quan, jo a l'època de l'institut ens separaven i jo pensava, però quin horror, calats, he descobert que se'n diu calats de les vainiques.
Sí, calats, sí. Jo ho he descobert, buscant el llibre no podia dir-ho en espanyol, però jo recordo la vainica. I ens donaven aquelles classes de formació de l'espíritu nacional.
La fent.
Sí, i nosaltres dèiem, tenim classe de falange. I ens deien, no, que és d'espíritu nacional, que jo penso, a mi me'l devien formar al revés, però bueno. La qüestió de la vainica era terrorífica. Sí. Llavors em volien suspendre tot. El pollastre que vaig muntar, no t'ho pots ni creure. Vaig acabar a l'Institut Maragall, tu el coneixes, que era sí. a dalt, que hi havia conterrat, que la professora de la secció femenina del Movimiento, però que era, que m'estimava més i era bona persona, va fer portar un plinton, que és allò de saltar. Com ella sabia
de gimnàstica,
que...
sí.
I vaig saltar bé el plinton, després de dies de protestar, i al saltar bé el plinton va commutar la vainica mal feta.
És que aquí ara sentíem la Maria Aurèlia Campmany, que també l'esmentes arran de les Jornades Catalanes de la Dona del 76, que es van poder fer a la Universitat de Barcelona. Tu dius, un esclat de llibertat quan n'era rector en Fabià Estapé, el gran economista. I dius que va ser un punt d'inflexió a la teva vida. Per què?
Bueno, la meva jo crec que de molta gent, perquè primer ens menjàvem el món, recorda, aquells dies. Els primers moments de transició ens menjàvem el món, perquè, clar, sortíem d'una dictadura i vèiem que anàvem cap a una democràcia. I això era una emoció molt forta, podrem fer això, no ens haurem d'amagar. I jo estava molt tocada, naturalment, perquè havia assistit a les últimes execucions.
Sí.
I clar, això t'havia deixat, ja no executaran mai més res, ja anàvem, la cosa ja era, ja no ens executaran, haurem d'estar execucions, ja no torturaran. Potser era massa optimisme, però hi era.
Perquè encara n'hi van haver. A veure, anem cap a Montserrat.
S'ha instrumentalitzat uns certs sentiments anticatalans, perquè es veu que són...
Aquí agafem la veu, les declaracions del pare Abat Cassià Maria Just del programa Signes dels Temps de TV3 del 1997. Aquesta tancada a Montserrat, els intel·lectuals contra la pena de mort com a resposta al procés de Burgos. Què era això?
Home, allà ens... Bueno, a veure, primer no anàvem a tancar-nos. Anàvem a fer una reunió i signar un manifest. Qui ens va tancar va ser la Guàrdia Civil. És que aquí les diferències... No anàvem a tancar, ens van tancar.
Des de fora.
Des de fora. Quan veies tots aquests tricornis, no creguis, feien por, eh? Quan es feia de nit i veies. I vam dormir 2 dies allà, perquè, clar, no podia sortir, perquè primer ens atindran a la sortida. Al final vam decidir sortir, no? I hi havia el Cassià Just, que va tenir una humanitat i va cedir pel que fos, no? I llavors hi havia el procés de Burgos en aquell moment, i va dictar com 8 o 9 penes de mort. Després no, i al final no em va executar cap. Mm-hmm. Que jo crec que això va ser un dels punts, perquè les properes execucions ja va guanyar el sector més dur, aquí el sector més tou del franquisme, va decidir millor que no executem. I clar, les properes van dir, no, que hem estat tous i s'han atrevit a seguir. I les properes va ser quan van executar 5 el mateix dia.
No podíem sortir, escrius, eh? Hi havia els 16 jutges, en Joan Miró, Antoni Tàpies, catedràtics, una munió d'escriptors. Però com explicaries ara, Magda Urani, que les noves generacions doncs, ETA, que matava, i que d'alguna manera una advocada com tu ajudava els presos d'ETA. Com ho explicaries?
Bueno, primer tothom té dret a la defensa, però llavors és veritat que la primera acció d'ETA, que va ser el 68, o sigui, no feia tant, matar el Melitón Manzanas...
Sí, ho expliques molt bé.
Que era el torturador número 1. De fet, jo crec que tota la gent antifranquista, d'alguna manera... Doncs, hòstia, matat aquell torturador, i la gent contenta. Jo estic contra la violència total, no? Ara, és veritat que durant la dictadura jo defensava a tothom hagués fet el que hagués fet. I després, una vegada la democràcia, ja no. Si hi ha violència, jo soc contrari a la violència i, per tant, no. Però en la dictadura es defensaven i tots els abogats coneguts, tan pacifistes o més que jo, ho feien, perquè la gent té dret a la defensa. I, a part, quan el franquisme feia un procés, no sabies ni si el que havien detingut és el que havia fet o no havia fet. No hi havia manera de defensar-se. El mateix Salvador Puig Antic, jo estic absolutament convençut, i les proves han vingut després, que no va ser la bala del Salvador que va matar el policia. Amb la qual vol dir que tothom tenia dret a la defensa en aquell moment i ho fèiem a gust.
1974, sentim ara un informatiu. De fet, era una entrevista clandestina a les germanes Puig Antic per a un mitjà holandès que llavors, el 74, parlaven del que havia passat.
Que tu hermano era partidario de la violencia para cambiar la sociedad.
Nunca en su vida hubiera disparado a nadie, ni lo pensaba hacer, ni me iba a ninguna idea.
¿Y tú dices que quiere decir que ha matado a la policía a propósito?
No. O sea, la violencia hacia las personas no.
Mai es va poder demostrar amb proves clares que la bala que va matar aquell policia hagués sortit de...
Angües Barragán, es deia, sí. El policia, el recordo, perquè el que em venia a portar les multes a casa, clar. El treure'm el passaport, era un noi jove, sí, em va saber greu i tot. Vull dir...
Clar, però no es va poder demostrar, i fins ara, no. Fins fa res, 4 o 5 mesos, no ha estat el govern espanyol que ha admès que sí, que tots aquells tribunals eren il·legals i legítims, fins ara, eh? 50 anys després.
I demanen, bueno, que res, que no hi havia res. Jo ho he rebut del que vaig defensar jo, del Chiqui, també ho ha fet pel Puig Antic. Jo crec que ha sigut molt bo per part del govern, el govern espanyol, però que jo he vist la felicitat de les famílies al rebre això. És una mica, Sílvia, com quan la gent troba els ossos al cos del seu avi, pare, qui sigui, que està encara a les cunetes o això, l'alegria que té la família és com si hagués ressuscitat. I en aquest cas també, jo em va trucar el germà del Chiqui i estava el Miquel, que és un tio dur i tal, jo pensava, diran, este papel, nada. I estava tan emocionat, vull dir que a més ha servit primer per fer justícia, que és l'obligació d'un govern democràtic, però a part d'això, d'ajudar les famílies, jo ho vaig rebre i jo mateix em vaig emocionar, de dir, perquè tot el que havíem defensat en el judici és el que deia, signat pel ministre del govern.
50 anys després.
Sí.
El militant d'ETA, Joan Paredes Manot, àlies Chiqui, va ser un dels 5 afusellats pel franquisme el 27 de setembre del 1975. Que pocs dies faltaven perquè morís Franco, eh? Un noi molt jove, de 21 anys, nascut en un poble extremeny, que va emigrar de ben petit a Sarauz, a Guipúscoa, amb la família. El jutjaven per un atracament a una sucursal del Banco Santander al carrer Casp, on va morir un caporal de la policia en el decurs d'un tiroteig. Com va passar amb Puig Antic, ara tampoc no hi havia cap prova que aquell tret l'hagués disparat ell, i ell sempre ho va negar.
Al pueblo vasco y a todos los pueblos de España. En 1970, la lucha del pueblo vasco y de todos los pueblos de España salvaron de morir a manos del franquismo a los militantes de ETA en el juicio de Burgos.
És la veu de Sergi López llegint l'última carta que va escriure a Chiqui des de la presó en un acte d'homenatge que se li va fer al setembre del 2025. Ell sempre va creure que no el matarien, al final.
Jo crec que, així com el Salvador dubtava més, jo crec que ell ho va tenir bastant clar des del principi,
sí?
Perquè el van detindre en un moment que hi havia efervescència molt dura, havia passat ja allò del Salvador, i em deia sempre, no te molestes, si me van a matar, ja lo sé jo.
Deia això?
Sí, i només tenia l'obsessió, ell pensava que l'executarien, i només tenia una obsessió que era que no l'agarrotessin, sinó que el fusellessin. Perquè el garrot vil...
Perquè volia venir com un godari.
Perquè es corria que era el més dolorós, el més humillant, Orleans. Garrot Vil no s'utilitzava en aquell moment ja en lloc del món. S'havia utilitzat, jo que sé, molts anys, i només s'havia utilitzat a l'estat, a Espanya, i a, a colònies d'Espanya. S'havia utilitzat a Cuba, però parlo de fa 200, 300 anys, a Cuba, i altres països que tenia, a Filipines, però mai en lloc, i no s'està utilitzant en lloc del món, inclús que l'execució en si és tan cruel, que però a sobre fer-ho pitjor, no? I aquell mateix dia del Xiqui, sempre ho vull recordar, van executar, no, del Salvador, es confonc perquè els dos els porto al cor.
Saps? Perquè s'assembla molt, les històries.
Clar, sí, jo els porto al cor, saps com allò del Barça, porto l'escut al cor, doncs jo els... No, el pit que em protegeix el cor, doncs també. I el Salvador Puig Antich diuen sempre que no va funcionar la primera que la segona, perquè qui hagi anat a visitar la Model es veu el lloc exacte, t'ho feia una cadira petita de fusta que no és ni cadira i per darrere algú que té que trencar el coll. Però aquell mateix dia que li feien al Salvador, que diuen que va tenir que repetir-se dos, li van fer un pres comú, Heinz Chess,
sí,
que va ser el que es va dir la torna, que abans els juglars...
Van fer l'obra de teatre.
Que vam tenir que anar a veure a Perpinyà, després, en aquell moment la vam tenir que anar a veure a Perpinyà. I ell, en aquest, ho han explicat per propis membres de la policia que hi havia allà, sobretot no, per funcionaris de presons, que es va tenir que repetir 8 o 9 vegades. Que hi havia una sangada de por i que aquell butxí, la primera o la segona execució que feia, que no tenia pràctica, deia un, ja la cogerà. Jo dic, no, que no la coja perquè seria pitjor. Com van intentar, una cosa tan cruel, tan bèstia, i ell ho sabia, el Xiqui, ho havia sentit dir tot això, i tenia aquesta obsessió, que va ser quan vam fer un escrit, els abogats vam dir, tal, primer estem contra pena de mort, segon no li procedeix aplicar amb ell, però al final vam tenir que dir, que és el que ens havia demanat ell, si al final l'executen, que no sigui un garrot, sinó que afusellament, al cap i a la fi, el Codi de Justícia Militar ho deia. Ho deia, que s'havia d'afusellar el reo.
Manc d'Urani, que ha escrit les memòries, totes les batalles, i avui és el divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Quan surts per fer el viatge cap a Itaca,
a veure...
Has de pregar que el camí sigui ple d'aventures, ple de coneixences.
A fe que aventures, coneixences, el camí llarg, que tu mires la vida viscuda fins ara i què penses, la teva?
A mi aquesta cançó encara m'impressiona, no? Perquè a Ítaca, que és una illa grega, hi voldríem arribar tots, no? Quan Ulisses va arribar a Ítaca, no el va reconèixer ningú, només el gos.
Ah, esclar, perquè els com...
que era vellet i va morir, però el gos el va reconèixer, sí. I bé, tot, jo havíem fet lletres, per tant, havíem estat traduint l'Odissea, la Ilíada, ho traduïem, i una cançó que és impressionant, cantada per la veu fantàstica del Lluís Llach, no? I el que vol dir Ítaca, que no vol dir tant arribar a una illa, sinó que vol dir arribar amb les il·lusions que tens d'anar aconseguint les coses.
I tu ara somrius, quan m'ho dius, o sigui, després de tants anys mantens aquesta vitalitat, aquest empenc, sí?
Sí, tant. I la veiem i volem arribar i, clar, i que el món sigui diferent. Estem en un moment que Ítaca estaria bombardejada, no? Tal com estan les coses ara, però hem d'acabar amb tot això i un món en pau i que tots puguem tenir la nostra Ítaca.
I a més de Lluís Llach, doncs aquesta també. Aquí al Barça, a veure com que la cantes aquesta sí.
Canto molt malament, però la lletra me la sé sencera.
Un clam, tanta, tanta. Som la gent del Barça. Ai, però brana.
Tant se val. Si de sud o del nord. Estem d'acord, estem d'acord. Una bandera ens agermana.
Bravo, i el Barça, i el pare, que també era ja del Barça.
Sí, i l'avi, tots eren del
Barça. I tu que ets del Barça, i dius que et protegeix aquest cor que alguna vegada t'ha fet... On en surt aquest cor?
Bueno, es van trencar les cordes, però ja me les van sorgir i ja estan.
Apedacen els hospitals una cosa...
Apedacen, sí, a mi em van apedassar. Escolta, ni me n'en recordo, i mira que estava mig morta. Jo sempre dic, vaig entrar morta. I el meu cirurgià, el que em va operar, un gran, gran cardiòleg, i em diu, no, venies justeta, no entraves morta, venies justeta.
Oh, però te n'han passat unes quantes, perquè vas escriure també un llibre
del càncer,
sí, per ajudar a la gent que també n'ha tingut un, eh?
Perquè encara, mira que càncer de mama, la ciència ha avançat molt, eh? I des que jo el vaig tenir encara ha avançat més, perquè fa 26 anys que el vaig tenir. Mm-hmm. Però jo crec que encara mata el càncer, vull dir, és aquelles que ara van avançant. I càncer de mama segurament és dels que la ciència ha avançat més, no?
Sí.
Però, de totes maneres, encara trobes tanta gent que mor de càncer de mama. No et trobes, saps? Tens notícia, no? I les dones, quan se'ls detecta, és dur. Encara que jo sempre vaig fent el paper, però la paraula càncer...
Tu vaig fent el paper, eh?
Home, però... què havies de fer? Caure't... Ah, tinc càncer, ah, vale. No, i segueixes així, però... Uf. I jo crec que les dones que n'hi han, i segur que ens estan sentint que el tenen, necessiten ajuda perquè realment és dur, no? I la paraula càncer és lo dur, eh? Jo crec que amb els metges, i a vegades he anat a xerrades que m'han convidat, als col·legis de metges o així, mira que allò del cor era molt pitjor, vaig estar molt més a punt de morir pel cor, però la paraula càncer, encara avui, que mira, han passat 26 anys que a mi m'ho van detectar, encara té aquesta paraula càncer, com que si fos mort, no? I avui dia hem de dir que el càncer ja no és sinònim de mort, que fa molts anys que no, però que així i tot encara és una malaltia molt greu.
I ens ha triat altres cançons, la Magda. Aquí el Sau, de Boig per tu. Per què ens l'has escollida?
Home, a tu no t'agradaria que vinguessin i et cantessin Boig per tu?
Oh, i qui te l'ha cantada, Magda? Qui te
l'ha cantada? No, el Pep Sala. No me l'ha cantada a mi, però la canta. I el secret és pensar-te que te la canten a tu algú.
Ah, clar, tu t'ho fas venir bé.
Però jo l'estimo molt, el Pep Sala, la veritat. I estimava molt a Sau, va ser molt dur la mort. Però com aquesta cançó, jo crec que no sóc l'única que la tinc de les preferides. És una cançó més, fixa-t'hi, optimista, maca, no? No pots arribar a la lluna, però estic boig per... És tan maca, oblida't de la lluna, aquell moment no li tens gelos a la lluna i penses que està boig per tu, és preciós, això.
I mira quin altre ens ha escollit. A veure...
Ah, sí.
Confessa d'on era el nòvio, Magda.
D'Itàlia.
Sapore di sale.
Un nòvio italià.
Sapore di mare.
I què més podem dir d'aquest nòvio, Magda?
Aquesta cançó... No, aquest nòvio segueix sent amic meu i ens veiem italià. Efectivament, i per això ho he demanat, però també perquè és una cançó preciosa. I just els dies que jo estava pensant quines cançons, em vau dir, pensa cançons, va morir l'autor de la cançó. Va morir fa 4 o 5 dies. I clar, entre una cosa i una altra dic, la demano, la cançó italiana, sí.
Dediques el llibre a l'Enric, també, i als teus fills. El company de vida és important, eh?
És important. És potser la part més important, no? Que sigui company de vida.
Sí, més que marit, company de vida. M'ha agradat que diguessis marit i company de vida, eh?
De vida, sí.
I els fills. I has tingut dos marits, també, eh?
Sí. Malauradament el Marc va morir.
Que va ser, massa, també, en l'últim moment, a l'hospital, no?
Sí, oi tant. El van desconnectar. Va ser el del Marc. És aquelles coses com el del meu pare, que també va morir molt jove, que costa de pair, no? Les morts de la gent que estimes costen de pair, eh?
El pare que no et va poder explicar aquell gol que havia fet el Cruyff.
Clar, perquè va morir just sortint del Barça el dia del gol de l'holandès volador. Que jo crec que el Cruyff va fer una cosa molt maca, aquell salt, però el fotògraf encara la va fer més maca de fotografiar aquell moment. Jo era a la presó, encara era a la presó, feia uns mesos que era a la presó.
Tu no com a advocada, sinó tu...
No, jo com a presa.
I per què et posaven a la presó, també? Doncs
pues perquè ens van detindre una reunió de l'Assemblea de Catalunya, que era un organisme de l'oposició democràtica, i molt potent, i ens van detindre tots, no a mi, eh? Ens van detindre 113. Va poder fugar-se algun. Això sí, algú que no era tan conegut es va posar a la cua, que estàvem dintre la iglesia, es veia allà com si anés a combregar, es va poder fugar, però va ser una detenció que va parlar molt la premsa internacional, perquè al final, què feien? Cruyff va arribar, ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça.
Ja ves, un 73.
No, sí, exacte, el 28 d'octubre. I el Cruyff pregunta, clar, com s'ho va sentir i venia d'un país democràtic, com eren els Països Baixos, va preguntar, però què han hecho? Y els va dir, bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruz no s'ho podia creure. Clar. Com ho explicava, i va dir, ens va enviar un document que estava emmarcat a casa dels Folk, dient, espero que salgan pronto i que todo vaya bien. I això, venint del Cruz, els que són culers, era com si reps una carta de Déu, eh? Vull dir, allò va ser en aquell moment, i el Cruyff, sí, sí. I aquell dia del gol de l'holandès volador, que feia 2 mesos, jo seguia a la presó, i el pare em va dir, anava al partit. Diu, ja et vendré a dir què ha fet el Cruyff demà, perquè el Cruyff va ser una revolució pel sí, Barça, eh?
Els millors cames del món.
Exacte. I aquell any vam guanyar la Lliga, 0-5 al Bernabéu, i tothom content, i jo també, però tenia el sentiment, ell no ho ha pogut veure, que el meu pare, després de tants anys de perdre la Lliga, l'any que la guanyàvem no hi era. Encara ara penso, oh, quina ràbia. Però bé, va ser, el Cruyff va ser una revolució pel Barça i va ser important, per tant...
Va tenir aquell infart, només tenia 57 anys, i potser no ho sabeu, però la Magda Oranic li va fer un fill a aquest senyor.
Havia iniciat el moviment Gai l'any 70, i quan va morir Franco el 75, em vaig trobar amb la disjuntiva de donar la cara, sortir de l'armari, com ara es diu, o no.
Armand de Fluvià. I tu escrius això que
sí,
li vas fer un fill?
L'Armand sempre us diu, la Magda Oranic va fer, ella ho diu. Diu sí, ella, sí. Bueno, li vaig fer l'adopció.
L'adopció del nebot.
Sí, bueno, però va ser una adopció del fill adoptiu. A partir d'aquí va passar a ser fill.
El nebot va passar a ser fill perquè li va fer la Magda.
Sempre ho dèiem. El dia que va morir ho van repetir en una entrevista a l'Armand, a TV3, i va sortir que deia la Magda diu que és l'única dona que m'ha fet un fill. I efectivament...
Perquè la Magda va estar, diríem, com a advocada, però després al Parlament de Catalunya també com a diputada treballant pels drets de les persones
necessitava, no homosexuals. El dret dels homosexuals, naturalment, perquè la gent que té una sexualitat diferent o el que fos, perquè ha d'estar discriminada i fins i tot a la presó. A mi em va impressionar molt. Jo tinc el Premi Gai, que em van donar la Federació de Gais i Lesbianes, i això és una alegria per mi, perquè era lluitar contra una de les injustícies grans, que jo crec que la nostra societat ha canviat molt amb això. No del tot, perquè sempre dic, Sílvia, deixem-ho repetir-t'ho aquí, que és més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. I amb aquest tema les lleis són bones, com els temes de la dona, les lleis són bones. Uh-huh. Una altra cosa són les mentalitats, o com s'apliquen, o la justícia com funciona, no? Però les lleis són bones, i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia, no? Per part de gent que es creu que perquè és heterosexual superior als altres, no? I és un tema, i l'Armand, clar, va ser un mestre per mi amb aquest tema, també, perquè, clar, el veure'l amb ell va ajudar, i ell jo crec que va ser també el primer que se la va jugar, sortir a la tele d'esquena, per això... perquè encara hi havia repressió. Ells se'ls aplicava la llei de prejudicat social. Anteriorment els aplicaven la llei de vagos i maleantes. Jo sempre...
Ja també ho expliques, eh?
Me n'enreia amb ells i deia, no sé què preferiu, ser vago maleante o ser peligroso social. Perquè, clar, ja era una cosa que tu prenies així.
Clar, però tu, com que eres la senyorita simpàtica del Barça, en els tribunals et deixaven entrar i tu...
A Madrid, això, el Tribunal d'Orden Públic.
El top, eh? Que era una bestialitat, eh?
Sempre sí. Que em consta que el president deia, que pena volia dir que fos del Barça, que
catalana,
fos roja i separatista,
claro,
que deia,
claro.
que pena. I tenia el detall, ell, com sabia de la meva, preguntar com estan sus perros i tal, o sigui que més a bones no podia... Un tribunal que complia les lleis, era un tribunal de repressió total, de repressió.
Bestial, eh?
Ara, que quan el Franco volia fer la grossa, com posar unes penes duríssimes als sindicalistes, que el procés 1001... El Marcelino Camacho i companyia els van posar 20 anys i un dia, pel sol fet de ser sindicalistes, eh? Però el Franco, quan volia executar o posar penes molt altes, no se'n refiava ni del top i feia un decret de que podien fer... Patapom! I llavors ho enviava als tribunals militars.
I hi ha un moment, no, que parles del 2017 i l'1 d'octubre i dius d'uns presos polítics a uns altres presos polítics, sí. Eh?
Em va afectar, no creguis. Quan vaig anar la primera vegada a la presó a veure'ls, que vaig anar a veure, i ven els Jordis en aquella presó.
Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart.
I jo entro en aquella presó que és com vella, com una mica similar a les que hi anava. Llavors pensava, jo què foto aquí? 40 i pico d'anys després, quasi 50, venint a fer el mateix que fèiem dictadura. Clar, és que una democràcia no pot tenir presos polítics. Més gent, el cas dels dos Jordis i de tots. On t'has vist que per la gent tingui idees diferents, sense cap violència, només practicant-les, vagin a la presó? Jo crec que és un mal record que tenim, que encara dura amb l'exili. que tampoc pot ser, no? Però a poc les coses també s'han posat una mica al seu lloc i s'ha reconegut que va ser una situació injusta.
I ara, ara que tu mires, no? Et mires la situació de Catalunya, d'Espanya, del món, amb quina actitud, amb quina conducta es pot transformar el món, Magda Oranich?
Home, la conducta de la pau, la conducta de la democràcia i la conducta també de la igualtat, perquè hi ha gent que diu, aquí es tenen que tenir les dones igual. No, no, jo lluito perquè allà també, a cada un dels... I veiem ara lo de l'Iran, aquestes nanes que tot lo que vol, es treuen el vel i ballen i són el dia més feliç de la seva vida, no és perquè se l'han pogut... Que se juguen la vida per no dur aquell vel espantós i que això se'n parla poc, és com si fos només, no, i aquí, i allà, jo...
Com bueno. Una anècdota es tracta de vegades, eh?
Sí. Dius, això no es veu prou, perquè, clar, s'adaptaran aquí o voldran que nosaltres ens adaptem amb ells, un problema greu. Però el tema de la dona és el primer que toco i llavors ningú sap ben bé què dir, no? Perquè en aquí també tenim dones molt esclavitzades per gent que té aquesta cultura o religió, diguem-li com vulguis. I això no ha de ser. Jo crec que les societats no poden avançar, i així s'ha vist al món més democràtic d'Europa, que vivim a la part més democràtica del món, no poden avançar si no es té en compte tots els seus ciutadans i la igualtat del que poden aportar les dones i poden aportar els homes. Si es para que no poden aportar res la meitat de la població, no aniran endavant.
Totes les batalles, memòries, Magda Oranich.
Jo t'esperaré de nit i de dia, t'esperaré.
Magda.
Amor meu.
Gràcies.
Aquesta cançó és meravellosa, la cantava la meva mare cada dia. I la Marina m'explicava, si ho diu la Marina, així deu ser, que era el que cantaven en aquell moment, quan les guerres, de què ho feien les familiars dels presos, volguent-li dir a qui estava pres pels nazis llavors, Alemanya i a França i tot. I deien, estic aquí esperant, t'esperaré sempre, no? I la Marina l'ha traduït al català, que aquesta cançó era d'un cantant francès,
ja
i fet d'aquella època. I a mi m'agrada molt, primer, el significat, no? Hem esperat tots a presos que sortissin. Aquí la gent, les famílies, quan tenen un pres que surt, esperaran sempre. Però pensar que ho feia gent amb els presos per part dels nazis i sentir-la així en català és una alegria. Gràcies, Marina, per haver-ho fet. Me la va enviar per l'enterro de la meva mare i la vaig posar el dia de l'enterro.
I crec que sento el teu pas.
Magda, gràcies. Però per tot el que ja has fet i el que continues fent.
Això cal fer molt més.
Pel model que ets, per aquesta empenta, per aquesta energia que ens les injectes en vena.
No, però hi ha gent que ha fet molt més. La cançó El Raimon recorda que diu estan a l'anonimat. També hi ha professions i persones que, pel que sigui, hem estat més a punt. Hi ha molta gent anònima i moltes dones que anònimament han lluitat pels nostres drets, no? I gràcies també els hi hem de dir amb elles, les nostres àvies, les tietes, totes aquelles que van viure la guerra i que ho van aguantar, no? Quan la iaia sentia un soroll raro, sempre deia, ai, em sembla que hem d'anar al refugi. Ho deia perquè, clar, ella sí que va viure la guerra aquí. Llavors, quan sortien les alarmes, no? Anaven al refugi, que tot això els hi va quedar dintre, no? I el record que tenien de la llibertat que van tenir quan la República, i això sí. I sentia la Marina cantant això m'emociona, de veritat.
Magda Oranich, per la llibertat. Amb Dani Jiménez al so i al muntatge, amb Albert Castellví, que ho coordina, amb en Xavi Vilà, que ens ha documentat, amb en Josep Lluís Santissa, que també ens hi ajuda, Sílvia Coppolo, que està encantada de la vida. Soc feliç.
Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg. Ple d'aventures, ple de coneixences, has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben. la travessia. És preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa. Més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen, i quan els haureu guanyat tingueu ben present no aturar-vos. Més lluny, sempre aneu més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny, més lluny del demà, que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar nova senda. Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar nova senda. Més lluny dels arbres caiguts que ara us empresona. I quan els haureu guanyat, tingueu ben present no aturar-vos. Tingueu ben present no
aturar-vos. Favoreix el Déu
tinguin ple dels cossos més amats, omplin xarxes de volguts estels, plens d'aventures, plens de coneixences. Bon viatge pels guerrers, si el seu poble són fidel, que el volant del seu vaixell favoreixi el déu dels vents. I malgrat llur vell combat, la maroc i el seu cos general trobin els camins dels vells anells, plens d'aventures, plens de coneixença. Yeah.